Bon dia, són les 9 del matí. I a aquesta hora d'aquest matí, d'avui dimarts, estem molt pendents de les protestes de mestres i també professors coincidint amb l'inici del curs escolar a Catalunya.
Els docents que han començat les protestes de la vaga amb talls de carretera, les rondes de Barcelona i a la carretera C58 a Sant Quirze del Vallès han sentit també cap a la ciutat de Barcelona. També han tallat la Gran Via a Can Batlló, també hi ha talls a aquesta hora, a l'autopista AP7, a la C60 i a la C31, així com a la Nacional 340 a Tarragona i a Lleida. Una vintena de persones han accedit a les vies del tren d'alta velocitat que està talla aquesta línia a l'estació de Lleida Pirineus. Al llarg del matí hi ha convocades manifestacions arreu del país. A Barcelona comencen des de la plaça Urquinaona.
I amb quina notícia, Xavi, ens hem llevat avui?
Amb la que explica que la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra o l'ús d'habitatge que no sigui la residència habitual. Ho avança l'Agència Catalana de Notícies, que diu que l'executiu comunitari presenta demà la llei d'habitatge assequible amb què vol fer front a la crisi que afecta les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada. És una fórmula que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats podran intervenir en el mercat d'habitatge. Entre els criteris que vol definir la Unió Europea per a aquestes zones hi ha que el preu mitjà de l'habitatge sigui igual o superior a 8 vegades la renda disponible mitjana dels habitants d'aquella zona.
I què ha de passar en les pròximes hores, Xavi?
Que el Consell de Ministres aprova la desclassificació dels diferents informes d'intel·ligència sobre la crisi de Ceuta. Això sí, la informació no la podrem llegir fins demà dimecres al matí. I d'aquí mitja hora es publiquen també les dades de l'informe PISA, publicació que fa la OCDE que avalua el nivell dels alumnes. En aquesta edició, però, les dades de Catalunya no serviran per comparar-les ni amb altres territoris de l'Estat ni amb anys anteriors, pel fet que la Generalitat va excloure de la prova el 23% de l'alumnat català que s'havia seleccionat inicialment. L'OCDE, recordem que és qui elabora aquest informe PISA, permet com a norma general deixar fora només el 5% dels estudiants.
Clar, tot plegat sense oblidar el que us estem explicant des de la primera hora.
Que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada de migrants a Ceuta, estudiarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'Estat espanyol. La jutge pren com a base de la seva decisió l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, que sosté que l'entrada massiva no va ser un fet aïllat ni casual, sinó un procés en què la finalitat migratòria operava només com a cobertura formal per dirigir un flux massiu de persones cap a la frontera.
Tampoc perdem detall de la resta de coses que han de passar al llarg del dia d'avui.
I és que avui és dia de futbol europeu, torna la Champions, aquesta nit comença la primera jornada de la fase regular. A partir de les 9 de la nit, el Real Madrid s'enfronta a l'Inter de Milà. El Villarreal visita el camp del Borussia Dortmund i el Betis juga al camp del Lilla. Demà serà el torn dels altres dos equips de la Lliga Espanyola, Barça, Feyenoord i Atlètic de Madrid, Liverpool.
I és el més destacat d'aquest dimarts, un dia que ha començat, per cert, amb aquestes temperatures, Xavi, més agradables.
Sí, tindrem avui un matí plàcid amb domini del sol pràcticament a tot Catalunya, tot i que ja tindrem els primers núvols baixos al litoral sud. Durant la tarda els núvols augmentaran progressivament i començaran els primers ruixats i tronades a la meitat nord. Unes tronades i uns ruixats que podran ser intensos en alguns punts. De fet, el Meteocat ja ha activat un avís de perill per intensitat de pluja a les comarques del Solsonès, del Berguedà i del Ripollès.
Per tant, demà dia per de aigües. Pluges, eh?
Demà hem de venir per aigües a la ràdio.
A veure, com arribarem?
Demà és dia complicat. Sí. Quan hi ha aquestes previsions, els que agafem rodalies, els que anem a treballar amb tren, passem malament.
Encara pot empitjorar tot plegat.
Encara pot empitjorar, sí, sí.
4 minuts, gràcies, Xavi, que et són els apunts per passar doncs, a aquest dimarts 8 de setembre. Recordem, primer dia del curs escolar, marcadíssim per aquesta vaga de docents i mestres. De seguida, després de la publicitat, avui doncs, volem parlar d'aquest inici del curs escolar. Ho farem amb Meritxell Ruiz, ella secretària general de la Fundació Escola Cristiana i també, insistim, exconsellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Li preguntarem, entre d'altres coses, òbviament, com veu aquest conflicte entre els docents de la escola pública i al govern, i també insistim que d'aquí res, d'aquí uns minuts, s'han de fer públics aquests resultats dels informes PISA, però que, com ja sabem, aquí a Catalunya, marcadíssim per aquests errors que va cometre el departament, no els tindrem. En tot cas, li preguntarem aquesta i altres qüestions, com dèiem a Meritxell Ruiz, serà d'aquí res després de la pausa publicitària, però és que avui també doncs abans de les 10, aquí als estudis ens visitarà el pedagog Jaume Funes. Amb Jaume Funes, expert sobretot en temes relacionats amb adolescència, doncs, i també ha escrit moltíssims llibres sobre aquesta temàtica, li preguntarem sobre aquest inici de curs i quins són, o quin hauria de ser el model educatiu pels nostres infants i adolescents. Tot això en aquesta nova hora que comencem ara, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel. El canal religiós exclusivament online al teu servei.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Et fa mal l'esquena i no saps si anar al metge? Et preocupa la teva mascota? Vols saber com detectar una estafa? El bricolatge et ve gran o et vindria de gust reviure els 80, 90 i 2000? La resposta és La nit és nostra, el nou magazín de servei i entreteniment de Ràdio Estel. Amb testimonis i expertes, et donarem eines per al teu dia a dia i els millors records per fer-te somriure. La nit és nostra, de dilluns a dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Amb Eduard Buil.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel. Davant del caos, bona música. Recupera el poder de les teves emocions amb la radiofórmula musical de Ràdio Estel. Tardes, vespres, nits i matinades amb hores i hores de bona música. És la radiofórmula de Ràdio Estel. Davant del caos, sempre amb música.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De les 9, primer dia del curs escolar. Quin dia, eh? Un curs escolar que comença, doncs, marcat per la vaga de docents a l'escola pública per reclamar una baixada de les ràtios i també més recursos per l'escola inclusiva. Clar, nosaltres avui, doncs, volem saludar, ens fa molta il·lusió que hagi vingut aquí a l'estudi, cosa que li agraïm moltíssim, a la secretària general de la Fundació Escola Cristiana i també exconsellera d'Educació, Meritxell Ruiz. Bon dia, gràcies per atendre's, gràcies per venir, com deia, insisteixo, a l'estudi.
No, valtros per l'interès. Bon dia i bon curs.
I bon curs, i també abans l'he felicitat, felicitacions, que avui també és el dia del seu sant.
Gràcies, que m'ha trobada, sí.
Vostè ara ho deia, va ser consellera d'Educació. Avui és pregunta obligada, com veu el conflicte entre els docents de l'escola pública i el govern? I si m'ho permet, abans de començar, una pregunta més personal, com ha estat la logística d'aquest primer dia?
Doncs quan tens a casa canalla que avui comença l'escola, divertida, no?
Divertida,
divertida, sí. sí, presses. Vinga, va, que fareu tard, però bé, bé.
Nervis,
molta il·lusió,
no,
nervis, sí. Hi ha adolescents, nervis i mandra,
sí,
no? També, però bé, bé.
Què vinc a dir això? Perquè fixi's que després també contem avui amb el pedagog Jaume Funes, expert en adolescents, i li preguntarem, òbviament, els reptes, no?, que encara aquesta temporada, aquest curs escolar als nostres adolescents. Dit això, deia aquest matí, ho explicàvem a la nostra audiència, hi han hagut ja talls. Doncs als principals accessos de Barcelona, com a protesta, aquesta hora també a Lleida. Ara sí que li repregunto, el conflicte entre els docents, com veu doncs aquest conflicte amb els docents de l'escola pública i aquesta mediació, podríem dir d'alguna manera, del govern de Salvador Illa.
És cert que l'educació està en un moment complex, però també és cert que no hi ha una solució fàcil. I, per tant, el que s'ha de fer és fugir, potser, de posicions, diguem, molt extremes, no?, a vegades, o molt enrocades, i establir, que l'apartament doncs, ja l'ha anat establint, no?, aquest diàleg de dir, escolta'm, què ens està passant a educació? Crec que la diagnosi està més que feta, n'hem fet moltes. El que li passa a Catalunya no és res de diferent del que li passa a l'educació a nivell mundial, això també s'ha de dir, i a partir d'aquí, quins passos hem de fer, ja no només docents, departament, sinó societat en general, resta de departaments, institucions, mitjans de comunicacions. Per tant, crec que és moment, no?, ho deia el president també, el dret dels infants, no?, el primer dia és un dia... Jo he estat a l'escola, he estat directora. El millor moment per mi de l'any era obrir la porta a primera hora, perquè m'agrada obrir-la a mi, i que entressin els nens. Aquella il·lusió que tenen, aquell retrobar-se... El que es crea el primer dia és un moment molt, molt especial per mi, el millor del curs. Sí. I això s'ha de poder preservar. I hem d'allunyar, o sigui que al final, no?, l'afectació hi ha de ser, però també s'ha de mesurar, no?, l'afectació que produïm, sobretot a l'aprenentatge i a l'acompanyament dels alumnes.
Clar, senyora Ruiz, els docents demanen tenir menys alumnes, més aula i també per inversió per l'escola inclusiva, no? Es pot garantir la qualitat, creu, educativa en 30 alumnes per classe, a la secundària, per exemple?
Miri, Catalunya, jo llanço una llança a favor del sistema educatiu català, perquè el sistema educatiu català aporta a la societat moltes coses bones que ara tampoc s'estan posant del tot sobre la taula perquè ens focalitzem en, a vegades, només els resultats o altres coses, no? A nivell de vincles, a nivell de comunitat, a nivell d'integració... És a dir, l'escola catalana és un bon sistema educatiu, amb reptes importants, és veritat, i amb uns canvis socials que estan afectant, impactant a l'escola. Això és cert. Però cal aixecar una mica la mirada, no? Per exemple, el tema ràtios que ha posat sobre la taula. És evident que amb 30 adolescents, amb tota la diversitat que tenim avui en dia, és difícil. Però hi ha dos tipus de ràtios, no? La ràtio de quan jo entro a l'aula, quants alumnes veig allà... Hi ha una segona ràtio, que és més important que aquesta, que és jo quants docents poso a l'escola perquè l'escola s'organitzi, perquè en aquelles matèries més estratègiques doncs puguem fer coses diferents, com per exemple la codocència, com per exemple agrupaments flexibles, com tenir temps per agafar aquells alumnes que tenen alguna dificultat concreta en algun aprenentatge i poder-los, no?, donar allò que necessiten... Aquesta és la que hauríem de mirar, no? O sigui, hauríem de mirar quants docents han de dotar les escoles perquè elles, en funció del que estiguin fent, és a dir, és igual d'important tenir 30 alumnes a matemàtiques que 30 alumnes a educació física? No, amb 30 alumnes a educació física es poden fer moltes coses. Això no vol dir que 30 alumnes sempre a matemàtiques sigui òptim, potser no, però potser és més òptim posar dos profes a l'aula. Jo he vist i hem fet codocències. És un instrument molt potent, per tant, crec que hauríem de deixar de parlar de quan entro a classe, quants alumnes veig, que també és important, i parlar també de quants docents necessita un institut, una escola, per donar resposta a totes les necessitats que tenen.
Clar, aquest matí s'han de fer públics els resultats dels informes PISA i finalment no sabrem en quina posició queda Catalunya pels errors, insistim, que va cometre el departament. Com veu vostè, no?, aquests canvis que ha fet Educació arran de tota aquesta polèmica que hi ha hagut? De fet, la consellera Niubó ha rellevat la número 2 del departament i també ha expedientat, si no m'equivoco, 3 treballadors. Això era suficient, creu?
Miri, és evident que ha passat alguna cosa en PISA i, per tant, s'ha d'actuar. Dit això, crec que el sistema educatiu català té elements d'avaluació. És a dir, algú diu, no, ara anirem a cegues, no sabem com estem. No és veritat. El que no sabrem és en comparativa internacional on estem, que és un problema. Però és això el que no tindrem. El sistema educatiu català fa, des del curs 2011-12, que fa competències, l'avaluació de les competències bàsiques, vale? Final d'etapa, 6è i 4. I cada any té informació de com va el sistema català. Per tant, el departament podrà fer polítiques educatives sapiguent com està el sistema educatiu català? Sí. El departament podrà comparar-se amb altres països? No, d'acord. Però no és cert que no pugui, no tingui instruments com per avaluar, no? Per això nosaltres vam posar sobre la taula la necessitat de que tots els centres tornessin a fer les proves de competències bàsiques de 6è i de 4. Per què? La resposta que se'ns dona des de l'agència és: no, ja estem fent unes proves per a tothom a mitjans d'etapa per veure qui té dificultats. D'acord, ja estan bé, però... I després sabrem com s'han solucionat aquestes dificultats, sabrem si l'alumne o allò que hem fet realment ha tingut bons resultats o no. Per tant, hem de fer també un replantejament sobre avaluació, que no és només una avaluació que ha de servir a l'agència i als governs i al país per saber com va el sistema educatiu, sinó que ha de ser una avaluació que a cada centre li serveixi per saber com va l'aprenentatge dels seus alumnes en aquell centre. I per nosaltres... És una llàstima haver perdut aquestes proves, no? Perquè, a més, ens ho demanen els centres. És una cosa que els centres ens demanen. Vull saber, amb una avaluació externa, com va l'aprenentatge dels nostres alumnes, en què hem de millorar, què estem fent bé, què hem de potenciar, què ens hem de replantejar. I això ara s'ha perdut, malauradament.
Ara que parlava de replantejar, vostè que ha estat consellera d'Educació, clar, davant d'això també li deia si era suficient, perquè també es va demanar doncs, que la consellera dimitís. Vostè ens ho podrà explicar millor que ningú, perquè ho ha viscut en primera persona, tota la problemàtica que podeu tenir al capdavant de la conselleria, no? Quina valoració en fa, no? Creu que era necessari o que hauria d'haver dimitit la consellera Niubó?
Miri, jo crec que tots els que hem estat consellers ens han demanat la dimissió. Per tant, per mi no és mai la millor opció que dimiteixi un conseller, i menys si s'està fent feina en moments complexos. És a dir, el que hem de buscar és quins són els problemes del sistema educatiu català, que ja el sabem, i com o quins acords mínims posem sobre la taula. Perquè... Em sap greu, perquè necessitaria molta estona, sí. I estaria molta estona, però si anem gratant, ens posaríem d'acord en... és millor baixar la ràtio, sí, però fixant-se també en la ràtio el nombre de docents per alumnes. Però n'hi ha altres coses on no hi ha acord, per exemple, amb els sindicats, no? A Catalunya hi va haver un gran acord el 2009, que és la Llei d'Educació de Catalunya, que va ser molt pionera en aquell moment, que deia, mirem, si el sistema educatiu volem que funcioni, un sistema centralitzat no ens serveix. Per què? Perquè no té res a veure un centre de la Vall d'Aran amb un centre de la Tordera, amb un centre d'Amposta, amb un centre de Barcelona Nou Barris, que un centre de Barcelona l'Eixample. Per tant, pensar que una sola política educativa bé per tothom no serveix, no? Llavors, aquella llei diu, escolti'm, autonomia de centres, que davant de cada centre hi hagi equips directius professionals, no? Que tinguin lideratge pedagògic, que hi hagi una bona formació docent i després que el sistema s'avaluï. En això, per exemple, no hi haurà acord amb els sindicats. Llavors, jo crec que hem d'aprofundir, no? De dir, escolta'm, en què podem estar d'acord? Doncs vinga, avancem en això. I en què segurament no s'està d'acord, però què diu la política internacional, què diu l'evidència i què hem de fer? Perquè a mi em pot agradar molt una cosa, però si no funciona, no cal que me la doni, no cal que me la deixin fer, no? Vull dir que hem de baixar una mica la profunditat del debat.
Insistim que estem conversant avui aquest primer dia a les escoles i ho fem amb aquest dia marcadíssim per les vagues de docents. Ho fem amb la Meritxell Ruiz, que és secretària general de la Fundació Escola Cristiana. Clar, aquest curs l'escola concertada comptarà justament, senyora Ruiz, amb molts més recursos després que el govern signés aquest acord, no?, per dotar. De fet, vam parlar amb vostè, diria, en directe, quan va passar als centres concertats. Són de 390 euros addicionals fins al 2030. A què es destinaran, no?, aquests recursos addicionals?
El mes d'abril, com bé diu, vam arribar a un acord, no?, per millorar el finançament, perquè ja la Sindicatura de Greuges deia que un dels problemes que hi havia a Catalunya és l'infrafinançament de l'educació, especialment del sistema concertat. Al final, el sistema concertat és iniciativa social, són gairebé 700 escoles a Catalunya que fan un servei públic, però que el fan amb condicions molt inferiors del servei, diguem, de titularitat del govern, del públic. Per tant, el que hem fet és, amb 4 anys, de dir, escolta'm, on ens hem de situar i, per tant, anem avançant. Serà allò que volíem, no? Arribar a acords vol dir arribar a acords de mínims. És el que voldríem, no? Nosaltres volíem la gratuïtat total. Què vol dir? Que cap família, per anar a cap escola del país, hagi de pagar. Però és un bon pas. No hem arribat a la gratuïtat, però hem arribat amb una millora de finançament. I ara, el mes de juliol, vam arribar a un acord amb els sindicats de la concertada, el departament i les entitats que representem les titularitats, de millora de condicions laborals. Al final són uns 500 milions d'euros, entre tot, o 600. Què farem? Doncs, miri, finançar millor la llum, l'aigua, les despeses d'un centre. Dos, posar professionals al centre, que això és molt important. El que li dèiem, les ràtios són importants, sí, però és més important tenir mans, i això és el que ens demanen els docents. I també millorar condicions laborals, com per exemple les hores dels docents a la concertada, que eren més elevades que la pública. Es destinaran a això. Per què? Per atendre millor l'alumnat, que aquest sempre ha de ser el focus de, crec jo, de millora i d'abans de qualsevol política.
Reptes que es plantegen en aquest nou curs des de la Fundació Escola Cristiana, quins són els més importants? Crec que n'ha destacat ja algun,
Sí, bueno, aplicar bé aquest acord, no? Sí. És a dir, aquests enguany s'incorporaran 900 profes, docents més a les nostres escoles, i això aniran incrementant. Després també tenim una responsabilitat social vers la qualitat i l'excel·lència, no? Per tant, som escoles integradores, som escoles que acollim alumnat vulnerable. De fet, el percentatge d'alumnat vulnerable, si mireu les estadístiques oficials, és pràcticament el mateix a l'escola pública, a la concertada, i per tant el nostre objectiu ara és treballar per aquesta millora, no només de l'aprenentatge, com a escoles cristianes, també tenim una responsabilitat més enllà de l'educació de qualitat i equitat, i és treballar els valors de l'Evangeli, no? I més en un moment com l'actual, no? Amb tanta fragmentació, com estem veient, amb tanta polarització, amb aquest perill de l'extrema dreta entrant a governs de països, crec que tenim una responsabilitat d'avançar en l'esperit crític, en la solidaritat, en la fraternitat, en la compassió, i això és el que volem també treballar a les nostres escoles.
Que bé que ho hagi tret, perquè justament ahir parlàvem amb l'arcabisbe de Tànger, Emilio Rocha, que per cert recomano 100% l'entrevista, que la podeu llegir a Catalunya Cristiana, la trobareu doncs a www.catalunyacristiana.cat o també a través de l'app de Radio Estel o la nostra web. I deia justament això, la necessitat de fer valer els valors cristians, no? Justament quan parlàvem amb la crisi migratòria de Ceuta, creu que falta justament l'educació, que clar, és aquesta ètica, però quina diferència hi ha, no?, entre ètica i aquests valors cristians?
Falten i els hem de treballar. També he de dir que segurament el lloc on millor es treballen són en els centres, i no només parlo d'escola cristiana, parlo en tots els centres de Catalunya, el lloc on més es parla de solidaritat, potser no tant de valors cristians com fraternitat i compassió, però sí solidaritat, tolerància, és a l'escola. Què passa? Que quan surts de la porta a l'escola, el missatge que sents és molt diferent. Per tant, jo crec que hi ha d'haver una responsabilitat social, no? Quines notícies treuen els mitjans de comunicació? Ràdio Estel és un exemple d'això. Pues la ràdio al matí, i clar, és que tancaries de seguida, no? Les notícies, 3/4 del mateix. Què promocionem? TikTokers que guanyen, no sé, milions per qualsevol cosa? Jo crec que aquí sí que ens hi juguem molt al futur, no només des de l'escola, Vull dir, ha de ser un compromís social de dir, escolti'm, quins valors promocionem en aquesta societat? Quina societat volem i, per tant, quins valors? I, evidentment, aquí els valors evangèlics tenen molt a dir.
Com li agradaria acabar el curs?
Doncs, miri, jo crec que l'acabarem amb la mateixa il·lusió que l'hem començat, perquè és que ens dediquem a la millor feina del món. Que és complexa, sí, però no li és complexa a vostè aixecar-se. No sé qui no s'aixeca a les 4 a les 5 del matí. Molt d'hora. Per arribar aquí.
Molta gent, també,
Per sí, això, sí. Que no és complexa la feina del senyor que treballa en el restaurant o la senyora d'aquí davant, que els clients cada dia són més exigents, que... Doncs és evident que el món s'ha fet complexa i les feines s'han fet complexes, però és que la nostra és la millor feina del món. Per tant, a la mesura en què treballem per dur a terme la nostra vocació, malgrat tots els problemes que tenim, que els tenim, o sigui, jo no els vull mantenir, no els vull menys tenir, perquè, a més, he estat a escola i sé el que és tenir una aula amb 6 o 7 nanos amb trastorns, aquesta sensació de que no arribes, no?, de dir, ostres, és que igual que abans, però molt pitjor. Però, malgrat això, el que hem de mirar és que estem treballant per construir una societat millor, i això no ho podem perdre mai de vista, malgrat els sous, les ràtios, les famílies, també, que moltes vegades, no?, em perdo l'autoritat del mestre i sentia el Francesc Torralba, no?, el doctor, que deia... és que la societat ha canviat molt, no? Ara les famílies sobreprotegim els fills, no? Són com petits reis. Clar, tot això impacta també a les escoles. Però malgrat això, la nostra és la millor feina del món. Disculpeu els periodistes, eh?
Disculpada, disculpada. Meritxell Ruiz, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per venir aquí justament a l'estudi de Ràdio Hostel el primer dia d'escola. Sabem, un dia complicat. Un dia que ens omple de goig, i també tant. Hi ha moltes famílies, però també complicat per tota la logística. Secretària General de la Fundació Escola Cristiana i exconsellera d'Educació, com deia, un goig. Gràcies.
Gràcies i bon curs.
Bon inici de curs. Res, 5 minuts, ja ens situem a 2:15. Claus del dia avui amb Iva Anguera i també hi participarà el nostre company de política, Pau Massí. Ara tornem.
Ràdio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel t'acompanya. Ràdio Estel és ràdio i és app. Descarrega't l'aplicació de Ràdio Estel per mòbils i tauletes. El directe, l'actualitat, tots els programes, tots els àudios i Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. La teva ràdio. La teva app. Podcast de música.
Momenti de la canzone italiana, top sardana.
Podcast de cultura.
Filosofia millennial, Badaví, Dietari Gaudí, arts escèniques.
Podcasts socials.
Condemnes compartides, connexiones, àngels, la veu de Càritas.
Ets de podcast? Doncs ets de Ràdio Estel. Escolta'ls tots a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les claus del dia.
Avui, amb Iva Anguera.
El 27. Iniciem les claus del dia d'aquest dimarts amb la periodista Iva Anguera. Aquest any la tindrem els dimarts. Iva, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com vas? Com ha començat aquest curs escolar, eh?
Ah, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-duret. És tot plegat a... ho sento, eh? Molt frustrant, perquè dona la sensació que no hi ha absolutament ningú en un bri de responsabilitat en aquest conflicte. O sigui, resulta molt desconcertant, efectivament, que la conselleria no hagi donat cap pas per fer trobades amb l'assemblea educativa. El que passa és que, d'altra banda, l'assemblea educativa no és un actor institucional reconegut, perquè els mestres qui van votar van ser els sindicats per ser els seus representants a les taules de negociació. I els arguments que han donat els líders, els portaveus de l'assemblea per explicar perquè el primer dia de curs, que és un dia molt important, fan vaga, que és una cosa que no havia passat mai, quan ja s'ha arribat a acords parcials, encara que no siguin suficients, és que hi ha hagut avanços en la negociació, em sembla tot plegat un despropòsit.
Ara continuarem parlant, però deixa'm donar la benvinguda també al nostre company, en Pau Massí. Pau, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com has començat el curs escolar, Pau?
Bé, tranquil, el no tenir criatures, no s'han d'afrontar els problemes que genera.
A nivell
informatiu, interessant, sí. Ara amb el que deia l'Iva, clar, el que es dona a entendre és la magnitud de la situació entre la comunitat educativa, no?, perquè s'arribi a un extrem com aquest, que hi hagi una protesta el primer dia de curs, que és una cosa que no havia passat mai, i que sigui promoguda per aquesta entitat que està, com si diguéssim, a banda dels sindicats, com és l'Assemblea Educativa, perquè recordem que USTEC va tancar un acord amb el departament, el que passa que el va sotmetre a votació i després els propis professors afiliats, qui sigui que votés, ho va tombar. És a dir, que fins i tot els sindicats, després de tot aquest cicle de mobilitzacions, consideraven que havien arribat allò a un punt d'acord amb el departament, amb els avenços aconseguits, i els propis professors ho tomben. I sobretot lligat al tema de l'escola inclusiva i de tota aquesta... O sigui, no era una qüestió de sous, en aquest sentit. O sigui, que això...
Perquè els sous ja s'han pujat.
Sí. Amb unes pujades també que s'han venut com unes grans pujades i que estan repartides en 4 anys i que no és que millorin especialment la posició. Allò que es diu de que els mestres passen de ser els tercers pitjor pagats als tercers millors, s'ha d'agafar moltes cometes perquè s'agafa el total del que cobraran d'aquí 4 anys i es compara amb les dades d'avui. Vull dir que d'aquí 4 anys segurament no estaran en la tercera posició, però sí que és veritat que hi ha tots aquests elements... De, com deien, de l'escola inclusiva, del tema de les aules d'acollides, etc, que fa temps que s'arrosseguen, que han portat, que aquesta és una altra cosa, no?, el tema de les proves PISA, que aquest migdia se sabran els resultats i que no es podran comparar perquè hi ha tants alumnes que no compleixen els requisits que marca l'OCDE perquè es puguin fer aquestes proves, que han quedat fora i aquests resultats no són vàlids. Vull dir que realment hi ha un problema important amb l'escola catalana en aquest moment, que ja ho havíem anat veient amb les dades de proves anteriors.
Clar, facis de dir i d'explicar el per què fan vaga avui altra vegada, no? Perquè potser hi haurà gent que diu, però no van arribar a un acord. Clar, creieu que, justament, en la línia que tu estaves apuntant, Iva, aquesta vaga, el primer dia de curs... És una mesura de pressió efectiva o corre el risc de desgastar justament aquesta imatge dels docents? Davant d'uns pares, posem context, que avui doncs, aniran ja, hauran deixat els nens, hauran de canviar la feina, corre el risc davant dels pares que avui tindran aquest dia un matí complicat, no? Depèn del que s'hagin trobat a l'escola, no? Perquè hi ha aquests serveis mínims, però potser troben i hi ha un docent que t'hauràs de muntar la vida justament aquest primer dia d'escola, que és un dia importantíssim.
De fet, hi ha escoles i tant direccions com mestres que ja han fet públic que avui treballarien i no farien vaga.
Aquesta és una altra, clar.
Perquè consideren que continuen tenint motius per reivindicar millores en la situació de l'escola, cosa que tots podem compartir, però que no era responsable fer aquesta vaga avui. Jo crec que, insisteixo, no estic posant en qüestió que hi hagi moltes coses a millorar a l'escola. El que sí que poso en qüestió és, una, la responsabilitat d'aquest dia, dues, fins a quin punt una entitat assembleària com l'Assemblea de Catalunya, que representa els mestres, ha de definir absolutament tot en el model d'educació. És a dir, els mestres tenen tot el dret del món a reivindicar i lluitar per millores laborals que necessiten per fer bé la seva feina. Però el model educatiu, i aquí no només estem parlant de condicions laborals, no l'han de decidir només els mestres. El model educatiu és un tema que competeix tant als mestres com als pares, com als alumnes, i, per tant, s'ha de debatre allà on es debaten les grans polítiques de país, que és el Parlament, on tots tenim representants que hem votat. I jo crec que, d'alguna manera, s'està robant aquest debat del Parlament per portar-lo només a les negociacions sindicals amb els docents, i això tampoc em sembla raonable.
Pau, tu vius el... de fet, el nou curs, el Parlament que comença, em deies tu...
El Parlament, és aquella cosa que el curs polític ha arrencat, el Parlament encara no, i el gran debat de política general es farà a finals de mes. Estem pendents també d'una compareixença del president Illa per donar explicacions justament pel tema de PISA, que els socis, Esquerra i els Comuns, van evitar que fos just abans de les vacances, van donar aquest tràngol, però sí que la setmana passada, fa 15 dies, els Comuns deien que sí que hauria de ser abans d'aquest debat de política general, que no es barregin les dues coses, perquè el tema és prou important com perquè se'n donin explicacions i se'n parli exclusivament i no es quedi disfressat dins d'un debat de política general en què hi hauran moltes qüestions, perquè al final és el debat que marca per dir-ho així, l'agenda política, els projectes i les propostes del govern, i amb uns pressupostos aprovats el govern voldrà vendre moltes coses, i el tema de la pista segurament quedaria tapat i no és la idea. Encara no tenim data, s'ha de veure com queda. Segurament políticament tot això ja arrencarà un cop passada la Diada, que és també un dels moments que marca aquest inici de curs.
No oblidem, al final, els col·lectius de mestres i sobretot els sindicats de mestres són d'una determinada adscripció política que s'activa molt abans de la Diada. Vull dir, al final, tots els factors hi compten i sumen.
Quina tendència creieu que passarà? Vull dir, ara com a... Què passarà durant el curs, no? Creieu que això, doncs, anirà més? Hi haurà més dies de vaga? No sé si des de la conselleria això et volia preguntar, Pau, hi ha alguna mostra, no? Perquè de possible diàleg o no? De fet, de Salvador Illa ahir demanava pausa, no? I obrir una petita treva justament avui en aquest dia tan complicat. Aquest matí els nostres oients ho hem informat, Vull dir, jo he pensat en tu, perquè sort que l'ahir va ben bici. Perquè estan tots els accessos tallats, òbviament, de Barcelona, també Lleida, hi ha diverses concentracions.
Jo crec que serà un curs molt complicat, perquè al final els dos actors que haurien de dirimir i trobar la solució d'aquest conflicte, que insisteixo que és sobretot un conflicte laboral, que és la conselleria d'una banda i els sindicats de l'altra, estan molt debilitats i molt desprestigiats. La conselleria, entre d'altres coses, pel fiasco de PISA, però no només, perquè ha tingut altres problemes. Recordem les adjudicacions de l'FP, és a dir, és una conselleria que ja porta unes quantes pedres a la motxilla. I després tenim uns sindicats que van ser desautoritzats pels seus representats quan van portar un acord i els mestres el van votar en contra. Per tant, jo crec que serà molt complicat de reconduir aquest conflicte.
Aquí hi ha diverses qüestions. Un ho deia l'Ives, el paper de la consellera. Recordem, ara fa 2 anys, no?, que es va formar el govern de Salvador Illa, estem a l'Equador. Illa, el seu discurs de campanya i un cop va arribar al govern, era el de la gestió, no?, enfront dels governs del procés, que considerava que havien sigut molt propagandístics i molt centrats en per dir-ho d'alguna manera, en la imatge i poc en la gestió del dia a dia, ell venia a canviar això i a posar la gestió del dia a dia al davant dels grans anuncis. Quin és el problema? Que quan tu bases el teu discurs en això i no surt bé, com és el que està passant ara en molts àmbits, això et crema molt ràpid. Ahir ho deia des de Junts, no? Tenim els partits preparant el curs i fent diverses trobades de grups parlamentaris, etc. I des de Junts ja fa temps que insisteixen que hi ha diversos consellers que estan cremats, que estan desgastats, que no compten amb la confiança. I ahir el tema és que aquest discurs el comencen a fer els suposats socis. Esquerra, ahir, també deia això, deia no pot ser que tinguis una consellera que sap, perquè l'anunci d'aquesta vaga el tens des de finals del curs anterior. Clar. No pot ser que estiguis tot l'estiu de vacances com els mestres, no?, que facis aquestes vacances d'un mes i mig i arribis al setembre i facis una reunió de presa de contacte, perquè les reunions de la setmana passada amb els sindicats no van ser reunions de negociació, van ser reunions de veure com estan les coses. És evident que arribaràs al primer dia de curs amb aquest conflicte obert i ara tens aquest tema, no?, i aquí hi ha una altra qüestió, no?, que és el que estàvem dient, que és molt simbòlic. Avui, a inici de curs, normalment el president i la consellera van a un centre a fer aquesta inauguració de l'inici de curs, visiten unes aules, es fan les típiques fotografies amb criatures, etc. Aquest any no hi és aquesta imatge. El president no participarà de l'inici de curs i la consellera farà una roda de premsa des del departament en una sala de premsa tancada. És evident que saben que si sortissin al carrer tindrien la imatge de les protestes, se sentirien xiulades, etc, etc, i això desgastaria, no? Tornaríem a donar aquesta imatge de mala gestió que estaven comentant. Llavors, clar, és molt simptomàtic que tu no puguis reivindicar el teu primer dia de curs, després, a més d'anunciar plans climàtics, d'haver instal·lat a Barcelona, per exemple, aire condicionat en molts centres, d'haver firmat, segons ells, no?, que quan es va firmar l'acord amb Comissions Comissions Obreres i UGT, el millor acord de la història en educació, una gran inversió. Ostres, que tu en aquell moment, fa uns mesos, anunciessis aquests acords i que ara no puguis anar el primer dia de curs a un centre a vendre-ho o que tinguis aquesta imatge, és molt simptomàtic d'en quina situació està el govern de Salvador Illa.
Illa, Iva, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquesta carpeta.
No,
deixem que evolucioni el dia.
Deixem que evolucioni, sí, perquè, perquè és això. O sigui, jo crec que no hem de deixar de recordar que tot això es produeix amb 2.700 milions d'euros més per l'educació. I recordar que tot el que s'emprea en educació, que en principi tots hi estaríem d'acord, no s'emprea en altres àmbits. És igual si en parlem de sanitat, de cultura o de seguretat. Els diners, al final, són finits.
Aquí sí que és veritat, perdó, Mercè, ja per acabar. Fa temps que la Sindicatura de Greuges fa informes i fa anàlisi i avisa del problema de la segregació i del problema de les aules, no? D'això que ha demostrat les proves PISA, eh? D'aquest grau d'alumnes que no estan assolint els objectius educatius, i que això és un problema pel futur del país, perquè al final és gent que està dins el sistema educatiu i que no està arribant als nivells mínims ni per superar aquestes proves.
El que passa és que quan estem veient tot aquest conflicte, ja ho tanquem aquí, tota l'estona s'està parlant de més recursos i de més mans i de més eines pels mestres, però ningú posa sobre la taula l'avaluació dels mestres. I jo crec que en tot aquest sistema també hem de començar a parlar d'avaluació dels equips docents, perquè està clar que més enllà dels diners el model no està funcionant.
Sí, sí, és una qüestió de model, el que tu deies, que s'ha de repensar el model i segurament s'hauria de fer una cimera,
un debat polític a fons.
Exacte.
Fem una cosa, nosaltres el farem, però d'aquí una estoneta, perquè també hem convidat avui aquest primer dia de col·le a les aules catalanes al pedagog Jaume Funés. Li preguntarem també, doncs, entre d'altres coses, com ha començat aquest curs escolar, com ja ens esteu sentint mogudíssim amb aquestes demandes laborals, no?, que han portat aquesta vegada docents. Per cert, ara anem cap a Marroc, perquè un altre dels temes del dia, sens dubte, una de les claus del dia és aquest anunci de l'Audiència Nacional que feia ahir, que s'investigarà si hi ha indicis d'organització criminal en aquesta entrada de migrants a Ceuta a finals de juliol, mentre el ministre Marlaska insisteix a protegir, doncs, justament el Marroc de qualsevol ombra de sospita. No sé, Iva, fins a quin punt aquesta investigació judicial pot dinamitar, d'una banda, aquestes relacions diplomàtiques i també l'estabilitat del govern de l'Estat. I, per cert, ja us deixo parlar, avui insisteixo que el Consell de Ministres aprova aquesta desclassificació del dossier secret sobre aquesta crisi migratòria.
Jo crec que aquesta investigació és una pedra a la sabata considerable pel discurs que ha construït el govern de Pedro Sánchez. I el problema és que el govern de Pedro Sánchez ha agafat un camí que jo crec que gairebé ningú entén, que és el de continuar provant de pagar el govern del Marroc, negant el que el 90% dels espanyols veu com una evidència, i és que tot això no pot passar al Marroc sense que se n'enteri el govern, l'Estat i les forces policials. Mm. Entre altres coses, perquè el Marroc no és un estat democràtic, és una dictadura, amb unes forces de seguretat i uns serveis d'investigació interior, de control a la seva població, extremadament forts i ben preparats. És impossible que això passés sense que ho sapiguessin les forces de seguretat del Marroc. Per tant, la qüestió és veure fins a quin punt hi havia connivència del règim o de quines parts del règim, i això difícilment ho esbrinarà aquesta jutgessa. Però sí, posa en qüestió el discurs del govern espanyol, que ha decidit que, com que el Marroc és un soci imprescindible per controlar la frontera sud, ha de continuar apaivagant aquest govern del Marroc i no pot admetre que li han posat un repte, que li han tirat un òrdago, com es diria en castellà, i que no ha sabut respondre. I aquí jo crec que s'obre un debat molt pertinent respecte a si aquesta política exterior és encertada. Jo crec que entre aquesta política de negar l'evidència i d'alguna manera assumir el que el propi Pedro Sánchez va dir el primer dia que va trepitjar Ceuta després de l'assalt, que és que això havia estat un atac a la integritat territorial espanyola, i assumir que tens un soci que és fonamental, però que en aquest punt ha estat deslleial i que li has d'exigir responsabilitats, no seria més raonable per reconduir la relació politico-diplomàtica amb el Marroc. Ahir vaig coincidir en un programa amb l'Alim Rabet, que és un periodista marroquí molt crític amb l'estat, amb el govern del Marroc, i ell mateix ho reconeixia. La idiosincràsia marroquí és entendre que si em dones la mà t'agafaré el braç. Com no va voler dir què havia de fer el govern espanyol, però probablement només apaivagar no sigui la solució.
Clar, per mi el tema és, i ara ho deia l'Iva, de què servirà aquesta investigació judicial si l'objectiu és realment saber qui hi ha darrere d'aquesta operació, i això és difícil que ho pugui aconseguir, o si l'objectiu és desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez, no? Aquell famós quien puede hacer que haga de l'Aznar, no?
Sí.
Des de les estructures estatals, judicials, buscar la manera de desgastar Pedro Sánchez. Sí que és veritat que la resposta del govern de Pedro Sánchez ho està facilitant d'alguna manera, perquè la setmana passada al Congrés van veure que no era una qüestió de PP i Vox, sinó que són tots els partits, fins i tot Sumar, fins i tot els socis de govern, són molt crítics de la manera que s'està gestionant, i ja no de la manera que s'està gestionant, és a dir, no només del que s'ha fet o del que no s'ha fet, sobretot durant aquest mes d'agost a Ceuta, sinó de com s'intenta explicar. És a dir, no va convèncer a ningú Pedro Sánchez.
És que no és només el que s'ha fet després de l'entrada massiva a ciutadans marroquins i subsaharians a Ceuta. Recordem que es produeix després de tota una sèrie de missatges a les xarxes que s'envien amb àrab. És a dir, són missatges als marroquins, no als subsaharians, que també malviuen al Marroc però han de saltar a Europa. Però, a banda d'això, el problema és que ja en els dies previs tenies advertències dels sistemes de seguretat espanyols, i sobretot tens una evidència. Quan s'ha aprovat una regularització d'un milió de persones, que jo no qüestiono, però has d'entendre que això efectivament té un efecte crida amb la frontera més fràgil d'Europa. I és una frontera on la diferència entre estar a una banda i a l'altra és de tenir, no només econòmica, és de tenir drets de tot tipus, és de poder ser dona sense que t'agradeixin, és de poder tenir un projecte de vida econòmic i social i personal que no té absolutament res a veure. I hem de ser molt conscients de la frontera que tenim allà i de les diferències que hi ha cada cop que gestionem decisions com aquestes.
Avui l'altre element que hi haurà és, avui el Consell de Ministres, ho deies tu, Mercè, s'aprova aquesta desclassificació dels informes, que seran públics a partir de demà, i aquí podrem veure com va ser, no, l'actuació dels serveis d'intel·ligència, l'actuació policial.
Fins aquí serà interessant, Pau, aquesta desclassificació.
Clar, aquí podrà veure com ho estaven veient ells i quins eren els avisos que donaven, si realment estaven avisant però no en el grau d'alerta per fer reaccionar, o si realment se'ls va ignorar. En aquest sentit, fa uns dies a les xarxes vaig veure un fil de reculls de les portades dels diaris locals de Ceuta, en què les portades, una setmana abans dels fets del finals de juliol,
ja estaven advertint.
Anaven dient, entrada massiva, cada dia més, la Guàrdia Civil està recollint més gent a la platja, no? A la frontera aquesta marítima. Vull dir, no va ser una cosa que de cop i volta un dia 7.000 o 10.000 persones entren de cop, sinó que ja hi havia un gota a gota, ja hi havia uns símptomes, sí, que ja es anaven veient, i fins i tot en alguns moments es posa, no? La Guàrdia Civil avisa que falten recursos, de que falten agents, de que la situació és bastant límit. Vull dir, i aquí també hi ha l'altra qüestió que dèiem del tema del Marroc. El Marroc també rep aquestes portades, també les llegeix i també veu aquests senyals. Llavors, aprofita aquest moment de debilitat.
Deixeu-me, perquè ja estem gairebé fora de temps, però jo crec que és important, una pinzellada sobre l'auge de l'extrema dreta, perquè anem a aquesta clau, sens dubte, internacional també del dia, que avui recullen doncs, totes les anàlisis, aquestes eleccions en aquest land alemany, que han encès totes les alarmes a Europa. Fins a quin punt aquest efecte contagi Catalunya? Un apunt sobre aquesta clau del dia. Iva.
Jo crec que això ens obliga a fer dues reflexions. Una en termes d'intentar veure la realitat de com està Alemanya, que és un país amb una, jo crec, amb una depressió profunda, i jo ho relacionaria amb la notícia que vam tenir la setmana passada, que són les decisions de la cúpula del grup Volkswagen i tots els acomiadaments que implica i com aquests acomiadaments afecten sobretot a fàbriques en la pròpia Alemanya. Vull dir, aquest és l'escenari en el qual es produeixen aquestes eleccions. El d'una indústria que està en crisi absoluta, un país amb depressió perquè veu com s'està desindustrialitzant i un govern de Friedrich Merz que està obligat a fer retallades en drets que els alemanys creien absolutament blindats, com són beneficis de jubilació o beneficis en el sistema sanitari. Per tant, és una societat sotmesa a una tensió molt bèstia i en la qual està creixent l'extrema dreta des de fa molts anys i l'estratègia que s'ha imposat és la del cinturó, el cordó sanitari. Sí. I això és, jo crec que és la segona conclusió que hauríem de treure. Fins a quin punt el cordó sanitari és una política raonable i efectiva quan creix l'extrema dreta, perquè durant anys ens hem emmirallat en mira com són de demòcrates els partits d'Alemanya i de França, que són incapaços de pactar amb l'extrema dreta. Però el resultat és que a França ja no hi ha partits tradicionals, ni la socialdemocràcia, ni el que eren els conservadors tradicionals són partits sistèmics de govern, com a mínim poden ser socis, com a molt, vull dir. I a Alemanya, la socialdemocràcia ja va caure en una crisi brutal amb la sortida de l'anterior govern, i ara la CDU està afrontant el mateix camí. Per tant, ens hem de plantejar si el cordó sanitari és realment la via per frenar l'extrema dreta. I veient el cas alemany i veient el cas espanyol, on el PP continua sent la primera força a la dreta, doncs potser t'has de replantejar aquesta tesi.
A mi, diverses qüestions ràpides, Mercè. Em sembla ridícul i patètic que ahir surti Friedrich Merz, el primer ministre alemany, i digui que està en xoc quan ha comprat l'agenda, el marc mental i les polítiques de l'extrema dreta i les aplica sense qüestionar-se. El que fas és posar l'alfombra vermella perquè si tu normalitzes les seves idees, quan la gent ha d'anar a votar, diu, doncs tant per tant, votem l'original. I llavors hi ha una qüestió que és bàsica, que és, si ningú parla de millorar les condicions materials de la classe treballadora, que, com deia la Iva, està veient com està perdent a marxes forçades condicions, drets, prestacions, si ningú surt i diu, no, això s'ha de revertir, i qui surt és qui diu, no, el problema és que tu no ho tens perquè li donen aquest que acaba de venir, aquest que està en pitjor situació, etc. Doncs hi haurà gent que estarà convençuda i ho votarà perquè realment ho pensa, i hi haurà gent que dirà, doncs mira, com que el sistema m'ha fallat, voto el que proposa rebentar el sistema. No està bé, és evident, però és que no cal buscar allò grans anàlisis o grans històries. Hi han molts pensadors que als anys 30 ja ho van avisar sobre el nazisme. És que les coses estan repetint-se la història i no cal anar a buscar grans d'allò. El tema és aquest. Si els treballadors de Saxònia-Anhalt fa anys que veuen com tanquen empreses, com fa 30 anys tota la indústria va ser desmantellada i se la van endur als lands de l'Alemanya Occidental, si veuen com no tenen opcions de futur, ha crescut l'extrema dreta en l'estat alemany amb menys immigració. és un 10% de la població, una de cada 10 persones és migrant i creix l'extrema dreta. Vull dir, cal anar a buscar les explicacions més enllà.
Mira, busquem una explicació. Iva, no sé si volies comentar res.
No, només per concloure.
Sí, per
rematar-ho. Té raó quan explica això. El que passa és que jo deia allò del cinturó sanitari perquè al final un altre dels elements que ha fet pujar tant a l'extrema dreta és que al final és l'únic partit que està fora del sistema, que està fent totes aquestes retallades i aquests ajustos. Perquè les aliances... O sigui, cada cop necessites més partits per frenar l'extrema dreta. Al final són tots en contra de l'extrema dreta. Què passa? Que qualsevol que estigui descontent de com va el seu país diu, no, si els únics que no estan a la pomada
clar.
Són aquests senyors. Ja. Doncs anem a provar amb ells.
No, deia...
Per simplificar-ho molt, però...
No, tranquil·la, que ha quedat clar. Tu buscaves pensadors. Pau, avui tenim un gran pensador aquí, també, a l'estudi. Jaume Funes.
I tant.
Jaume, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Mira, res, ara anirem a publicitat i amb el Jaume parlarem de com ha començat aquest curs escolar. Què hem de tenir en compte? No sé si tu tens adolescents a casa.
No, jo ara ja tinc un...
Tu ja estan...
Bueno, d'Erasmus, o sigui que ja... No, en altre moment.
Trobo que és interessant, també.
Ara madur tampoc, eh?
Ja, és que aquesta és una altra. Però ara que dèiem el tema de l'extrema dreta i els joves... Jaume.
Clar, és que...
Sense escalfar, eh?
No, però és que a vegades té la sensació de dir, mira, arregla ara el problema. Home, si hem passat dècades dient explica vostè aquest món absurd que tot adolescent dirà que és una merda, si vostè no es dedica a ajudar-lo a descobrir aquest món i no ajuda a obligar a cada persona a descobrir que no pot ser ella sense tenir en compte l'altra, si et passes el temps amb això, al final, en un món individualista, esdevenen egoistes que volen tenir plaer, que es foten a la merda els que no són com ells i que a sobre diu, bueno, això aquest, en definitiva me la suda aquest món. Doncs clar, acaben votant, que acaben... Però és que és el nostre problema, alguna cosa els hem de dir sobre aquest món en el qual estan. Alguna explicació, alguna raó.
Jo li volia fer una pregunta, perquè jo que... Això, com que he estat mare entomant la primera generació que s'ha enfrontat a les xarxes socials i a les pantalles a l'oèstia, i jo crec que hem estat uns pares molt ineficients a l'hora d'enfrontar aquest nou món i aquesta manera d'obrir la finestra del món que han tingut els nostres fills. Vull pensar que les properes generacions tindran més eines, de generacions de pares, tindran més eines per gestionar com expliques als teus fills en un món de xarxes que no controles absolut i que, a més, desconeixíem, que els propers pares tindran més eines per frenar-ho i per dir, no, mira, posem més límits.
No, però és que al final sempre reaccionem igual, prohibint l'artefacte, prohibint la xarxa, prohibint... que nosaltres suposo... Bueno, jo soc una generació bastant superior, però als adolescents se'ls va pensant que el món, l'univers digital, seria un univers de construcció de la comunicació o de la llibertat. Vam oblidar una cosa, que és un mercat del capitalisme digital destinat a fer negoci en qualsevol. I a més van dir... Bueno, ja descobriran, ja saben. No, aquest món... Vostè ha de fer servir la intel·ligència artificial per fer els deures? Pues clar que sí, perquè existeix. Ara... Si jo a l'escola dic, no la fas servir, i fora sí, i fins i tot Instagram s'inventa una història que diu, t'ajudarà a aprendre, però si han quedat que no aprenies amb això, home, aclarint-nos una mica. El que sí és cert és que l'ésser humà derivat d'un univers digital és significativament diferent, i els adults han de pensar com els ajuden a continuar sent persones que conviuen en aquest món. Si ens dediquem només a prohibir aparells, en lloc de pensar com, doncs, d'aquí dos dies encara seran més esclaus del dogma del mercat i del poder de l'extrema dreta.
Sí, aquí també hi ha una manera, no, de veure els adolescents sempre com una massa uniforme, sí. I ser molt catastrofistes. Recordo que hi havia una vegada, no, un article que anava recollint cartes al director als diaris, que cada 5-10 anys hi havia una carta que deia és que els joves d'ara són no sé què, són no sé quantos, i era un discurs que s'anava repetint. I afegit això que ara explicàveu, el tema de la tecnologia, clar, estem amb uns joves que han crescut en un món tecnològic i on es premia la hiperindividualitat, no? o que es busca disgregar aquest sentiment de col·lectivitat i tot i així encara n'hi ha molts que s'organitzen, que es mouen, que busquen alternatives, però clar, és que tens un món que t'arrossega moltíssim, llavors això és molt complicat. De...
Com deies, que jo sóc un adolescent de 79 anys, que als anys 74 jo començava, la culpa ja la tenien els adolescents. Clar. He passat 5 dècades dient, no, mire, vostès facin el favor d'aclarir-se què esperen d'aquesta cosa que vostès defineixen, com bé deia, o adolescència. Home, hi ha moltes adolescències, malauradament, en un món injust i pobre com el que vivim, alguns només tenen l'univers digital com l'únic univers en el qual viure.
Mm-hmm. Fem una cosa, fem una petita aturada, Iva, gràcies, per venir a les Claus del Dia. Avui t'hem fet passar gana i fred, jo crec, no?
No, que va, s'ha estat molt bé aquí.
Bé, en tot cas, solució a aquest problema també pel Jaume Funés. Gràcies, Pau Massip.
A vosaltres, això és un refugi climàtic.
Sí, totalment. Res, fem una petita pausa i de seguida doncs, també les claus educatives avui amb Jaume Funés, aquí al matí a Ràdio Estel. Ara tornem.
Ràdio Estel. Cada dia, a un quart de dues del migdia i a les 6 de la tarda, l'actualitat social i religiosa a l'espai de referència, sense distància, les notícies més destacades i els seus protagonistes. Caritat, economia amb valors, persecucions als cristians, diàleg interreligiós al món del treball i la pastoral. De dilluns a divendres a un quart de dues del migdia i a les